Bona tarda, Mar.
Avui de què parlarem? D'educació, clar, però de què parlarem?
Doncs avui parlarem de les llars de criança.
Les llars de criança.
Un projecte molt a prop meu.
Molt a prop teu? Per què?
Doncs perquè fa cosa d'uns mesos vaig decidir deixar tot, deixar la meva feina, tot i que jo sóc professional de l'educació, però estava en una altra disciplina semblant, però no el mateix que fa infants, i feia molt temps que tenia ganes d'engegar un projecte propi que m'omplanés, que anés segons els meus principis i la meva filosofia, no? La meva mirada cap a l'educació i cap als infants. I vaig trobar com una llum, no? Amb una associació que hi ha a Barcelona que es diu Llars de Criança, Associació de Llars de Criança de Catalunya, i allà doncs això, se'm va obrir una porta que no coneixia i bueno, vaig endinsar-me cap a aquest camí i fa cosa de potser 6 mesos o 5 mesos, menys, sí, al setembre vaig iniciar un projecte a casa d'una llar de criança.
Aquí a Calella.
Aquí a Calella i jo com a mare de dia.
Com es diu aquesta llar de criança?
Doncs es diu El Refugi.
El Refugi, que tots et poden trobar per al Facebook si et volen buscar, si volen conèixer una mica més, però ara un moment que estigui atents a la ràdio perquè coneixeran de què tracta això de les llars de criança.
Sí, i amb molt de gust ho explicaré. Doncs sí, mira, si vols que sí, t'expliqui, una llar de criança doncs és una llar, una casa, d'una mare de dia. En aquest cas, la mare de dia és una educadora professional, ja sigui mestra, tècnica d'educació infantil, pedagoga o psicòloga.
Això que quedi clar, que hem dit una casa, però no volem dir que estiguin en una casa i ja està, sinó que estan amb una persona professional.
Això és molt important. D'altra banda, també hi ha algunes que fins i tot s'especialitzen en alguna formació d'educació alternativa, com és la formació Montessori, educació Montessori, educació Waldorf o Amy Pickler. És a dir, que a més de tenir la seva formació i experiència, perquè la majoria tenen experiència com a mestres, s'especialitzen en alguna pedagogia concreta. Val? A partir d'aquí, la llar de criança està preparada adequadament per les necessitats vitals i les necessitats de moviment i del dia a dia, de les rutines, les necessitats vitals de cada infant. Normalment, infants de 0 a 3 anys, amb una ràtio molt reduïda, i donant continuïtat, diguéssim, a la llar familiar, no? Perquè estàs en una casa i mentre els pares estan treballant, tu dones aquesta continuïtat com si fos casa de la tieta, no? O casa de l'àvia, que és aquest ambient més calorós, no? Més càlid d'estar a casa i de seguretat, no? De la seguretat que et dona una casa, però amb una professional.
Això significa que no va a una aula on trobem els típics pupitres sempre en línia, amb les taules que tots coneixem, les parets totes iguals i que entres per la porta i saps que vas a estudiar.
Sí, totalment diferent. No té res a veure. Està clar que estem parlant de petita infància, de 0 a 3 anys. En alguns casos excepcionals també n'hi ha mares de dia que tenen fins a 6 anys i la casa, doncs sí, està preparada per als infants, però no té potser la taula per poder doncs, fer algunes taules, per poder fer algunes activitats o fins i tot l'esmorzar, no? O una taula, i sempre a la mida del mobiliari té que estar a la mida de l'estatura dels petits, no? A més, doncs, que també oferim joguines o material, recursos molt naturals, d'acord? Ja siguin de tela, de fusta, sempre si que fins ara us he estat explicant les pedagogies. Hem parlat de la Montessori i de la Waldorf, diguéssim que va en línia en aquestes pedagogies que són, diguéssim, d'educació viva o de criança natural, no? que el que fan és respectar, no? Doncs per exemple, el moviment lliure de l'infant o l'espontaneïtat que pot tenir de manera, o la curiositat natural, i no se'ls hi talla, no? I llavors l'ambient ha d'estar preparat per aquest tipus de doncs d'espontaneïtat, no?, que té l'infant.
També que havies explicat a vegades donar el seu temps a aprendre, també amb comunió, amb comunitat, amb altres companys de diverses edats
Això també, sí, perquè tots, evidentment, són de diferents edats. No concordem, per exemple, si hi ha bebès, es mira, clar, evidentment, és una sola persona amb 3 o 4 nens, que no pots tenir 4 bebès, no? Llavors, aquí entra també la manera de fer bé les coses, i una mare de dia doncs, pot tenir un bebè de 6 mesos, per exemple, que normalment és difícil, eh? Llavors, a partir d'un any cap amunt, no? Per exemple, 2 de 2, 1 de 3, això depèn dels usuaris que tinguis o les famílies que tinguis, però bueno, que sol haver-hi molta varietat en aquest sentit. Llavors, també cal dir doncs, que les llars de criança són un servei d'atenció a la petita infància real, és una alternativa real a l'educació, diguéssim, a les escoles bressol. És una alternativa diferent, però real, i que aquí actualment encara no està decret, és a dir, no està legalitzada, però està en procés, el decret està tot fet, hi ha l'associació que han treballat molt juntament amb el Departament d'Educació, però que es va quedar aturat degut a al conflicte polític que va haver-hi, i ara està tot, diguéssim, fet, però falta aprovar-ho. Llavors, totes les mares de dia intentem anar al portar tots aquests, diguéssim, tots aquests punts al màxim perquè el dia que s'aprovi doncs estiguem totes doncs al dia, no? I ben legalitzades. Hi ha molts llocs, bueno, les mares de dia fa molts anys que existeixen, amb altres noms, ja siguin nanis, no? Però a Alemanya, diguéssim, arreu d'Europa, quasi bé tots els països tenen aquest tipus d'educació en la petita infància.
Ja fa anys que a altres llocs d'Europa segurament ja duen a terme aquest tipus d'educació.
Sí, fa molt de temps i està legalitzat. França, Alemanya, Anglaterra, tots aquests llocs és algú, diguéssim, és això, una alternativa més, no? I real. Aquí a Espanya hi ha Galícia i Madrid i Navarra, que també és una acció legalitzada, no? Que es pot fer. D'altra banda, o sigui, encara que no estigui legalitzada, totes ens estem al, no, en aquest en aquest procés de fer-ho de la major professionalitat, el més professional possible, i totes ens formem, fem un curs específic de sis mesos normalment, amb professionals també que treballen a través de les pedagogies alternatives, i doncs això, se'ns obre un món, no? Molt, a vegades quan has fet quan ets, encara que siguis pedagoga, mestra, clar, sempre has tingut aquella educació a través de universitària molt més tradicional, no? Cap a l'escola pública, que també hi ha coses alternatives i t'adonen aquests altres, t'expliquen altres pedagogs, no? Però no d'aquesta manera, no? Llavors allà ho estàs visquent de manera molt vivencial, ho estàs practicant, ho estàs veient amb els teus ulls, perquè nosaltres anem a llars de criança que ja estan portant a terme el seu projecte durant la formació. I llavors, clar, és això, és com t'omples, no? T'omples, i més quan veus que van acord a el que tu penses i el que tu havies, no sé, ho havies pensat sempre, és que havia de ser així l'educació, no podia ser d'una altra manera. Estic pensant des de la meva, estic dient des del meu punt de vista sempre, eh? Doncs això, ara actualment ho estic fent i m'encanta, m'agrada moltíssim, i sobretot cal dir que és un servei super personalitzat, molt, crec que de gran qualitat. Sempre estem pendent de les necessitats vitals, de les etapes evolutives de l'infant. Observem, detectem en cada moment què és el que pot necessitar l'infant, o què és el que també... Jo crec que sempre som com cuidadores emocionals, no? Perquè l'infant necessita, té unes necessitats higièniques, no? I d'hàbits, però sempre hi ha coses al seu entorn que passen a diari que a vegades no tenim en compte, quan hi ha, per exemple, al dia a dia, nosaltres com a mares i pares, a vegades tenim un ritme tan ràpid, no? Que totes les rutines, que no ens n'adonem de petites cosetes, que potser en el moment que estan allà surten, no? I pots detectar-ho, i pots dir, mira, vull estar així, així, així. o potser fent això ha sortit aquesta, no, aquest enfado, perquè es reserven poder en aquell moment i tenen la seguretat de deixar-ho, de deixar-ho anar, no?
Explica'm totes aquestes coses que proporciona aquesta educació alternativa, diguem, a la més tradicional. Aquestes coses que dius, és més difícil trobar-ho a la tradicional.
El fet de detectar?
Com aquest fet, com el fet de que...
Mira, un dels punts és, l'infant en una llar de criança és lliure. És a dir, és lliure dintre d'uns límits, no? Però... pot ser espontani i pot deixar-se anar en fent a través del joc, perquè el joc és diguéssim, la feina de l'infant, i és a través d'ell expressa mil i una emocions. Llavors, quan estan, per exemple, i no vull, mai vull despreciar res, però quan estan en una escola bressol, que hi ha molts més infants, amb un sol educador, a part de que la relació amb l'adult sempre costa molt més, el vincle fins als 2 anys, un infant necessita tenir molt pocs, diguéssim, poca gent al seu voltant per poder fer una relació positiva, amb aquell, un vincle positiu amb l'adult. Si són molts infants, clar, la pot fer, però no amb la mateixa profunditat.
També és el temps que si té més infants podrà dedicar menys temps amb cada un que si n'hi ha menys.
Esclar, clar, llavors estem parlant de nens molt petits que són molt dependents encara, ja sigui per el tema d'hàbits i d'higiene, però també necessiten de l'atenció de l'adult pel joc a vegades. Ja et dic, és que en tots els sentits necessita l'adult. Llavors, si hi ha 10 nens amb un sol adult, és difícil de que l'adult pugui detectar segons quines emocions pugui tenir un nen, o cuidar-les més aviat, no? Preservar-les. Llavors, clar, aquesta mirada més respectuosa, jo crec que aquí que pot seguir sent, però no amb la mateixa profunditat que es pot tenir en una llar de criança que només en tens 3 o 4, en el meu cas jo en tinc 2 i un més de tant en tant, és a dir que és una màxima atenció les hores que estan durant la llar de criança. Llavors, clar, no se'm passa res, saps què vull dir? I estic allà, no intervenc, no, o sigui, en aquest cas puc fer propostes, les mares de dia fem propostes, però mai obliguem. Igual que quan parlàvem amb d'altres pedagogies alternatives, es fa una proposta i si l'infant vol participar-hi, doncs nosaltres com a mares de dia acompanyem en aquesta activitat, sempre una mica més perquè són més petits, no? Però sobretot el més important és el joc lliure, el joc espontani. També és molt important que no estem no només a la casa, sinó que també sortim molt. Si un infant diu, mira, avui tinc ganes de ning-nong, no? Hi ha una nena que sempre diu ning-nong, doncs això, anem cap a fora, al parc. Ens anem a la platja, ens anem al parc, ens anem a passejar. Tots els matins estan fent ara, per exemple, un sol, que dius, és que... Què millor, no?, que poder... Que a vegades també ni amb les famílies ho poden disfrutar. Doncs aquesta nena a diari disfruta d'això, no? De poder estar a casa, un ratet jugant, lliurement, amb una proposta, esmorza en el moment que ella té gana, també es té en compte l'autoregulació de l'infant. Si fossin molts, potser diria, mira, aquell moment es menja, no? Que si un comença, els altres també, eh? Vull dir, quan es veuen és com un... I tots comparteixen, i es deixen això, i ara van a la cuina, agafen el menjar, fem el batut... O sigui, tot és el ritme lent, el seu ritme, diguéssim, i segons el que ells necessiten, no? Llavors és això, és una altra mirada totalment diferent de la tradicional, i bueno, jo crec que amb una cura absoluta, no?, de l'infant.
Aquest és un dels punts importants que podem dir. I segurament el que he anat veient en totes les... en Montessori, en Waldorf, he anat veient que tots tenen aquesta... potser llars de criança, com dius, mares de dia, aquesta comunió, com estar a casa, tots tenen aquesta unió que també deu ser molt important per al nen, de que moltes persones a vegades pensen, ai, hauré de portar el nen a tal lloc i estarà mitja hora plorant. I...
Sí, aquest és un altre punt molt important i és el tema de l'adaptació. D'això és el que, no?, més o menys refereixes, i les famílies aquí a la llar de criança poden estar el temps que vulguin i ens acompanyen el temps que vulguin i creguin necessari que el seu infant necessita per adaptar-se i per estar a gust, no?, a la casa, que evidentment és molt menys perquè és això, és una casa, no és una institució, no? És molt més càlid i dona aquesta seguretat en l'infant d'estar més còmode. Però les famílies en aquest cas poden estar, si poden venir sempre que vulguin. Aquest és un altre punt molt important, la flexibilitat horària. No tenen que anar de 9 a 12, no? Si volen començar a les 10, poden estar a les 10 fins a la 1. Si volen venir a les, en aquest cas jo ofereixo de 8:30 a 3:30, però durant aquest horari el que poden triar el que vulguin. I igualment els dies de la setmana. Si volen venir un dia a la setmana, un dia a la setmana. Si volen venir dos, dos. Llavors hi ha molta flexibilitat horària, molt, sempre en relació a la conciliació laboral i familiar. Que aquest és un altre punt important, no?, de les llars de criança, que molts pares creuen necessari perquè es senten més segurs i creuen, doncs, en aquest tipus d'educació, no?
És un tema que ja parlar amb tu. No t'he preguntat, has comentat abans que les mares de dies també s'especialitzen en Waldorf Montessori. Estàs especialitzada en alguna?
En el meu cas encara no m'he especialitzat, però durant les meves pràctiques, que també en fem, les mares de dia, les vaig fer a Cala Olet, que és un projecte d'educació viva, diguéssim, portat per en Jordi Mateu, no sé si algú el pot conèixer, i doncs l'educació viva, diguéssim, que alberga tot tipus de pedagogies, sempre a través del procés evolutiu del nen, dels interessos i les necessitats del nen. Ja, bueno, crec que ja us vaig parlar una mica d'això, però diguéssim que no hi ha un projecte dirigit ni unes assignatures a seguir, sinó que l'infant és qui... Sí que hi ha unes activitats que l'infant tria sí o no fer-les. En aquest cas estic parlant d'infantil, perquè jo vaig estar amb nens de 3 a 6 anys, i llavors doncs, ells escullen què és el que necessiten i el que volen segons el que s'hi proposen durant el dia. I va ser bueno, per mi va ser molt enriquidor, em va obrir encara més els ulls, i bueno, diguéssim que et toquen moltes feridetes que, no sé, com, que es van curant, no? Que dius, ostres, o et fan obrir els ulls segons amb coses que havies fet fins ara, potser et sents una mica el culpable, no? A vegades dius, ostres, fins ara, però bueno, és com dir, bueno, però ara me n'he donat i segueixo un altre camí, no? I bueno, en aquest cas jo estic molt feliç d'haver-ho fet, bueno, i contenta d'aquest nou projecte. Sí que us haig de dir que sóc pedagoga, això sí, sóc llicenciada en pedagogia i educadora social, i llavors doncs mare de dia, formació de mare de dia, i tinc experiència en el món de la infància, diguéssim, en escoles bressol també he treballat, en escoles públiques fins i tot de Mèxic he estat treballant, vull dir que experiència en tinc, i bastanta.
Com has dit, també és una base que teniu les mares de dia, que totes teniu aquests anys d'experiència.
Totes, sense excepció, sí. Mares i pares, també n'hi ha.
Mares i pares.
També hi ha pares de dia. El nom és aquest, però no vol significar que tinguem que ser mares o pares, Vull dir, és el nom que té aquest servei, no?
Doncs els hi direm així, mares o pares de dia. Vale. I una cosa, alguna cosa més que ens puguis destacar també d'aquesta feina, que diguis, això els hi convé saber, que segur que els hi cridarà l'atenció i pensaran que és un altre punt positiu.
Bueno, a vegades, jo sempre dic que moltes famílies els tira quan ho escolten, no? És com, ostres, tenen... Jo veig gent que sí, que els agrada molt, no?, tot aquest projecte, però els hi fa por potser la llibertat que pot haver-hi, o no sé, és com... Hi ha aquest tipus, no?, i jo us ho dic de veritat, que quan més llibertat tenen, quan menys prohibicions tenen, més cautelosos són, de veritat. I més, diguéssim, de manera... És com... Si els deixem, vale?, ser espontanis i tenir la seva, diguéssim, autonomia de manera natural i no els intervenim tant, ells mateixos són capaços de fer-ho i de veure-ho, perquè observant l'adult, ells segueixen. Sempre miren el model, l'exemple que segueixen és l'adult. Llavors, si nosaltres som un bon model, seguiran aquest model. Llavors, en aquest punt, jo crec que les llars de criança és això. No és que donem que vulguem fer que els nens fan el que vulguin, sinó tot el contrari. Si vas a una llar de criança, igual que a escoles així, són nens molt tranquils, no ploren, o sigui, no hi ha cap nen que vegis, si plores perquè s'ha fet mal, no? Mm-hmm. Que pot ser que caigui, o que un nen, que també n'hi ha, un nen li estiri un cabell, o li... però el conflicte es resol d'una altra manera, també. Entre ells es fan un petó, una abraçada, l'adult no... Et dic, pot ser, si no hi ha molt mal, pot ser que em fiqui, no? Entre,
que estic parlant... no els espantem, que ets davant i
clar,
si hi ha un conflicte que...
Si hi ha un conflicte, evidentment estem a estallar l'adult, però no intervenim a la primera, saps què vull dir? No estic parlant de...
Interveniu dient, quan cal.
Quan cal. Quan hi ha algun moment d'agressivitat o així, allà s'intervé. Però quan hi ha algú així que s'estira en una joguina, no s'intervé perquè entre ells són capaços de fer-ho, no? I un punt molt, un altre molt important és el vincle tan gran que es fa entre ells, entre les famílies i entre la mare de dia, que és un vincle enorme, molt afectiu, molt amorós, molt càlid i això, i venen amb una cara d'alegria, amb ganes de venir i cada dia els hi pregunto als seus pares, avui vaig amb la Raquel, i això, bueno, a mi m'omple tant, que jo crec que sempre...
Una persona més de la família.
Sí, realment és això, eh? Jo els veig com dos infants, tres en aquest cas a vegades de tant en tant, més de la família i això és un punt molt, molt, molt important de les llars de criança.
És el que dèiem abans també, que aquesta unió també fa que, bueno, a part de que tinguin ganes de venir, també fa que puguin aprendre d'una manera més...
Autònoma, sí. Vivencial, més amb més calidesa, no? Més propera. Jo sempre posaria tots aquests adjectius.
Doncs moltes gràcies per venir i per explicar-nos-ho i... Per què no? Si algú vol conèixer més...
Sí, això mateix t'anava a dir. Dic, si algú li agradés conèixer aquest projecte i volgués fins i tot venir a visitar-nos, està convidadíssim i convidadíssima i amb els braços oberts l'esperem a la Llar de Criança al Refugi, amb ganes de que es pugui conèixer i extendre a la població, no? I a la gent.
Torna-nos a dir on et poden trobar, xarxes...
Mira, em poden trobar a Instagram, es diu Mare de Dia al Refugi, realment allà és on més cosetes poso. Facebook també, també com a nom Llar de Criança al Refugi. I en aquest cas tinc això en xarxes. Uh-huh. I llavors, qualsevol coseta també tinc el meu email, que és rgarcies@gmail.com. I ens poden trobar doncs, al passatge Albert Giol, número 10, d'aquí Calella.
Mm-hmm. Doncs, com dèiem, moltes gràcies per venir, per explicar-nos tot això, que sempre va bé conèixer noves maneres.
I tant. Moltes gràcies, Marc.